Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal, com esteu? Avui ens despertem amb 2 graus negatius a Sort, 7 de positius a Gandesa i 9 al Prat de Llobregat, el dia en què al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb l'excap de la diplomàcia europea, Josep Borrell. És el polític català que en les últimes dècades ha fet més carrera a Brussel·les i que fa més de 10 anys que no passa, per cert, per la ràdio ni la televisió pública de Catalunya.
In these last days, it seems that the ceasefire is coming, but it's not coming.
Va deixar el càrrec fa un mes. En una de les últimes intervencions reclamava un alto al foc al Pròxim Orient. Parlarem amb Borrell dels principals reptes europeus, també de amenaces a nivell més global. Parlarem de Donald Trump, que ha portat, per exemple, més lluny que mai la retòrica expansionista.
You are not going to use military or economic coercion?
No. I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two.
Diu aquí que no descarta l'ús de la força militar per controlar el canal de Panamà o Groenlàndia. Això Donald Trump. Avui també en parlem de tot plegat amb el polític Josep Borrell, que ens acompanyarà aquí a partir de les 9 del matí al matí de Catalunya Ràdio. I avui també parlem de Facebook i d'Instagram, perquè el propietari d'aquesta plataforma, Mark Zuckerberg, ha anunciat que deixarà de verificar continguts. Ho fa seguint les passes d'Elon Musk, que està marcant, sens dubte, la política no només de les xarxes socials, sinó també a nivell global. Ahir veiem les reaccions d'alguns líders europeus a Elon Musk, el que està dient Elon Musk, i cada vegada són més les veus que l'assenyalen com un dels principals problemes que hi ha ara sobre la taula en política mundial. Serà en temps de tertúlia a partir de les 9, que ho comentarem tot plegat, on també recollirem l'eco dels 2 esdeveniments que marcaran la política espanyola avui. D'una banda, comencen els actes per commemorar el 50è aniversari de la mort de Franco.
No entendemos la postura del Partido Popular y llamamos al Partido Popular a que rectifique y se sume a la defensa de la democracia. ¿Quién que defiende la democracia está en contra de que conmemoremos 50 años de libertad?
I ho fa amb polèmica, perquè el govern espanyol es pregunta per l'absència del Partit Popular a l'acte que fa avui al Museu Reina Sofia de Madrid. Avui tampoc hi serà, per cert, el rei. I l'altra cita, i és que avui declara davant del jutge Miguel Ángel Rodríguez. És cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso i cervell de l'estratègia en el cas que esquitxa la seva parella.
Me parece bien que vaya a contar lo que sabe y a desmontar tantos bulos.
L'exministre declara com a testimoni en la causa contra el fiscal general de l'Estat per les filtracions de correus. I parlant d'exministres, ahir va declarar un altre exministre, Francisco Álvarez Cascos, i va ser el govern de Aznar per passar 180.000 euros de despeses personals a Foro Asturias, que és el partit que va fundar quan va sortir del Partit Popular. Responia així el fiscal de per què el partit s'havia de fer càrrec de les entrades del tenis dels seus fills.
¿Por qué tenía que pagar Foro las entradas de ir usted con sus hijos?
Porque eso, la imagen pública en política es muy importante. Yo no fui por el tenis.
¿Pero la de sus hijos, por qué la tenía que pagar Foro?
Porque creo que tener una imagen de familia forma parte del activo de una persona.
Perquè tenir una imatge de família forma part de l'actiu d'una persona. Deia això Francisco Álvarez Cascos, que, com dèiem, va passar 180.000 euros de despeses personals en aquest partit just creat quan va marxar del Partit Popular. I avui també parlarem del Barça, perquè avui a les 8, primera semifinal de la Supercopa contra l'Atlètic Club de Bilbao, i encara no sabem si el Consell Superior d'Esports es pronunciarà o no abans sobre la cautelaríssima que el Barça ha demanat perquè puguin jugar Dani Olmo i Pau Víctor. Qui sí que ha parlat és un dels capitans de l'equip.
Creo que sí, no te puedo decir que no, porque si no estaría mintiendo y yo no soy el tipo de persona que me gusta mentir o contar historias. Si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí.
És Rafinha afirmant que l'estrambòtica situació que es viu a Can Barça pot afectar a l'hora d'intentar fitxar futbolistes d'altres clubs. El partit el podreu seguir, com sempre, per cert, a la TDT de Catalunya Ràdio a partir de les 7 del matí. I abans, avui també a les 10, entrevistarem Eduard Romeu, que és l'exvicepresident econòmic del Barça, que avui trenca el silenci, ho fa aquí a la ràdio pública, per parlar de la situació econòmica que està vivint aquest club. Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
I ara són les 6:05. Frederic Vincent, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
Amb govern i operadores de telecomunicacions que han acordat revisar protocols i crear un comitè tècnic per evitar les avaries. Això és el principal resultat de la trobada que us va avançar al matí de Catalunya Ràdio després dels talls d'aquestes festes de Nadal, sobretot al Pirineu.
I a Brussel·les?
La inflació de l'eurozona ha pujat fins al 2,4% al desembre. Això marca la tercera pujada en diversos mesos i frena les esperances d'una retallada de tipus d'interès del Banc Central Europeu a finals d'aquest mes.
I amb què se'n van a dormir als Estats Units?
Amb incendis a Los Angeles i importants i greus, 30.000 persones ja han estat desallotjades de zones com Malibu. Les autoritats avisen que el pitjor encara ha d'arribar perquè a la zona s'estan registrant ratxes tremendament fortes de vent.
I ens queda encara saber què dinaran avui a la Xina.
Amb l'expulsió de la Lliga de Futbol del Guangzhou, un dels principals clubs del país, guanyador de la Lliga 8 vegades i on, per exemple, va jugar el brasiler Robinho, ex del Madrid. El club no ha reunit els requisits econòmics per continuar la Lliga. Té a veure amb la fallida de la immobiliària xinesa Evergrande, que va comprar aquest equip ara fa 15 anys, el 2010.
Avui és dimecres 8 de gener, avui tindrem un dia poc hivernal. Les temperatures són altes a la costa central i daurada, on arriben els 12 o 13 graus fins i tot, i tan sols hi ha alguna gelada a les valls del Pirineu i en alguns racons de la Catalunya central i del Pla de Lleida. Avui amb capes de núvols prims, amb un vent del sud-oest moderat, que farà pujar les temperatures al migdia, fins a alguns valors que poden arribar entre els 18 i 21 graus, en punts de la costa, del prelitoral i sobretot també a les comarques de Girona.
Això vull que a partir de 11:15 del matí, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, abordarem els desafiaments també d'aquest 2025. Ho farem amb el filòsof Santiago Albarrico, que ens acompanyarà, juntament amb el periodista i col·laborador d'aquest programa, Antoni Bassa. Serà, com deia, a partir de 11:15. Però abans, ara són les 6:07. Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. I comencem per Donald Trump, que fa un pas més en la seva retòrica expansionista. Com dèiem, i dues setmanes abans d'assumir la presidència dels Estats Units, diu que no descarta utilitzar la força per recuperar el control del canal de Panamà per annexionar-se a Groenlàndia.
El president electe afirma que aquests dos punts del planeta són clau per a la seguretat nacional del seu país.
Anem cap a Washington, Francesc Garriga.
Trump ha anat més enllà que mai en parlar de les seves ambicions en relació a Groenlàndia i al canal de Panamà. Reitera que recuperar-ne el control és bàsic per la seguretat del país. I quan li pregunten si descarta l'ús de força militar per aconseguir-ho...
No ho puc descartar en el cas de Panamà i Groenlàndia. No ho puc descartar en cap dels dos casos.
Trump sí que descarta utilitzar la força per aconseguir l'annexió del Canadà, però assegura que usarà la coerció econòmica perquè el país veí es converteixi en el 51è estat dels Estats Units. Pel que fa a Mèxic, Trump diu que està governat pels càrtels de la droga i que vol canviar-li el nom al Golf de Mèxic, al sud del país, i que a partir d'ara es digui el Golf d'Amèrica. Des de Washington, Francesc Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs bé, des de Dinamarca, la primera ministra Mette Frederiksen ha rebutjat la intenció de Trump de comprar el territori autònom de Groenlàndia.
Vull deixar molt clar que, vist amb els ulls del govern danès, Groenlàndia és pel poble groenlandès. És un poble molt orgullós, amb una llengua i una cultura que li són pròpies. I com ja ha afirmat abans el president del govern de Groenlàndia, Mute Gede, Groenlàndia no està en venda.
I, esclar, les autoritats del Panamà també han defensat la sobirania del canal.
I la Comissió Europea diu que pren nota també de la decisió del director del gegant tecnològic Meta, Mark Zuckerberg, d'eliminar dels Estats Units el sistema de verificació de dades a les seves plataformes socials. Un sistema destinat a verificar les informacions que s'hi publiquen.
Davant la possibilitat que aquesta decisió es volgués implementar a la Unió Europea, un portaveu de l'executiu comunitari ha recordat que aquí regeix la llei de serveis digitals i que Meta, matriu de xarxes com Instagram, Facebook o WhatsApp, ha firmat el codi de pràctiques per lluitar contra la desinformació. Zuckerberg ha argumentat aquest gir en la seva política contra la desinformació, semblant al que ja ha adoptat a X Elon Musk per evitar errors de censura.
Així que tornem als nostres orígens i ens centrem a reduir errors de censura, simplificar les nostres polítiques i restaurar la llibertat d'expressió a les nostres plataformes. Això és el que farem. Eliminarem els sistemes de verificació i els substituirem per comentaris d'usuaris, com va ser X, començant pels Estats Units.
Això suposarà que seran els mateixos usuaris de xarxes com Facebook o Instagram els que facin comentaris a publicacions potencialment enganyoses, una tasca que fins ara feien experts del mateix grup i organitzacions independents de comprovació de dades. Sobre això, el portaveu de Sobirania Tecnològica de la Comissió ha recordat que la participació d'aquests experts respecta plenament la llibertat d'expressió.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha afegit als polítics europeus que han carregat contra les ingerències del magnat tecnològic Elon Musk en els afers interns de països comunitaris.
En el cas de Catalunya, Mas, a través de la xarxa social X, es va fer ressò d'una notícia publicada pel diari conservador La Razón, que deia que el 91% dels condemnats per violació al nostre país són immigrants. En aquest cas, Mas hi va donar credibilitat citant la notícia amb una exclamació. Davant d'això, Salvador Illa ha rebutjat que la democràcia acabi caient en mans d'aliats de l'extrema dreta.
La democràcia és de la ciutadania i no podem permetre que caigui en mans de multimilionaris de la tecnologia aliats de la ultradreta.
Recordem que les opinions o comentaris d'Elon Musk a la seva xarxa X tenen un gran ressò perquè hi té més de 210 milions de seguidors.
I a França la notícia és la mort, en aquest cas de l'antic líder d'extrema dreta, Jean-Marie Le Pen. Milers de persones van sortir ahir a la nit als carrers de ciutats franceses per celebrar la mort d'aquest antic líder. A París, a Lió o també Marsella, simpatitzants de l'esquerra van celebrar amb focs d'artifici la desaparició del fundador del Front Nacional.
Els manifestants han brandat pancartes i cants per denunciar la trajectòria del polític racista, antisemita i negacionista que havia exhibit Le Pen. Unes mostres de rebuig que ha qualificat de vergonyoses el ministre francès de l'Interior, segons el qual res no justifica escarnir un cadàver. Tant el president de la República, Emmanuel Macron, com el primer ministre, François Bayrou, han expressat el condol a la família de Le Pen i han dit que la seva trajectòria política serà jutjada per la història. En una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, el politòleg Sami Nahir ha explicat que va tenir un paper fonamental a la renaixença de l'extrema dreta europea als anys 80.
És a partir d'ell que el movimiento social italiano se ha desarrollado y ha podido, digamos, hablar de temas que eran tabú porque el país había vivido el fascismo bajo Mussolini. Con lo cual, es un hombre que ha tenido una importancia histórica que no hay que subestimar.
Le Pen, de 96 anys, es va retirar gradualment de l'activitat política a partir del 2011. El seu Front Nacional, rebatejat com a Reagrupament Nacional, el lidera ara la seva filla Marine Le Pen, amb qui no mantenia bones relacions.
I el líder del partit d'extrema dreta austríac, FPÖ, guanyador de les eleccions del setembre passat en aquest país centreeuropeu, ha convidat el Partit Popular d'Àustria a negociar una coalició de govern. Els conservadors ja van intentar un tripartit amb socialdemòcrates i liberals i no se'n van sortir. Anem cap a Berlín, Oriol Serra.
L'extrema dreta austríaca continua avançant per ocupar la cancelleria, però el camí serà llarg. El Partit de la Llibertat d'Àustria, de Herbert Kickl, i el Partit Conservador coincideixen en temes com l'economia o la migració, tots dos partidaris de polítiques econòmiques neoliberals i de mesures estrictes per aturar la migració, però tenen diferències greus en política exterior o europea. Concretament, l'extrema dreta és pròxima a Putin i és radicalment euroescèptica. Malgrat tot, Kickl està disposat a parlar-ne amb el partit del canceller dimissionari Karl Nehammer.
Després de la decadència dels darrers anys, cal una reconstrucció. La paraula és precisa, una reconstrucció amb l'esperit d'un nou optimisme.
Val a dir que durant la campanya electoral, el Partit Conservador va perjurar que mai governaria amb el Partit de la Llibertat d'Àustria. Des de Berlín, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Tot això el dia en què, com dèiem, a partir de les 9 entrevistarem en aquest programa el Matí de Catalunya Ràdio Josep Borrell. Parlarà per primera vegada des de que ha deixat la diplomàcia europea i ho farà aquí a la Ràdio Pública.
Sí, a Borrell li preguntarem per aquests missatges expansionistes de Trump, els riscos de les xarxes sense verificadors de contingut o de la reacció europea a les interferències del magnat Elon Musk i també pel panorama àustrio en el neonazi, on un neonazi té l'encàrrec de formar govern. El desembre es va saber que Borrell, que té 77 anys, presidirà el CIDOP, el Barcelona Centre for International Affairs. Substituirà l'historiador Antoni Segura, que acaba el mandat.
I en plana judicial, avui compareix davant del Tribunal Suprem Miguel Ángel Rodríguez, el número 2 d'Isabel Díaz Ayuso.
I va com a testimoni de la investigació sobre la presumpta revelació de secrets per part del fiscal general de l'Estat. La declaració ha quedat esquitxada per la denúncia que va presentar ahir el PSOE contra Rodríguez.
Anem cap a Madrid, Cristian Roldán.
Els socialistes han denunciat Miguel Ángel Rodríguez per la filtració de dades de dos periodistes que investigaven el cas de la parella d'Ayuso. A més, veient les darreres actuacions del Suprem, el govern espanyol ha reiterat la seva defensa del fiscal general. La portaveu Pilar Alegría assegura que s'està perseguint la persona equivocada.
Tenemos esa sana costumbre de estar al lado de quienes persiguen el delito y no de quienes lo cometen. La pareja de la presidenta Ayuso, que reconoce haber cometido dos delitos y que creo que no ha ido todavía ni a declarar.
Des de Madrid, Cristian Roldán Tomás, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el govern espanyol, mentrestant, obre avui el programa d'activitats per celebrar el 50è aniversari de la mort de Franco. Ja ha assumit que Felip VI no hi anirà i la Moncloa i el Partit Popular mantenen la controvèrsia sobre aquesta iniciativa.
Els populars ho entenen com una cortina de fum pels problemes de Pedro Sánchez i els socialistes ho presenten com un programa semblant al que fan altres països que han tingut dictadures. Ara sobre la incògnita de si acabarà participant en algun acte del programa el rei emèrit Joan Carles, designat, ha dit per Franco, com a successor, considerat un personatge clau de la transició i desprestigiat per les seves accions i fraus de l'última part del seu mandat. Amb aquest perfil, el govern espanyol deixa mans de la Casa Reial decidir si participa o no en algun dels actes.
El gabinete de presidencia del gobierno de España pues está en contacto permanente con la Casa Real y lo que hagamos lo acordaremos.
Pedro Sánchez presidirà al migdia aquesta obertura de l'aniversari, l'acte inaugural del programa Espanya 50 anys de llibertat és a les 12 al Museu Madrileny Reina Sofia.
I María Jesús Montero, la vicepresidenta espanyola, oficialitzarà aquesta tarda la seva candidatura per liderar el PSOE andalús.
Pedro Sánchez necessita reflotar el partit i ja ha encarrilat el relleu de tots els lideratges autonòmics situant-hi dirigents afins la majoria ministres per disputar el PP.
Madrid, Paula Brujats.
Sánchez repeteix l'operació Illa i amb Montero ja són quatre ministres, ara tots en actiu, els que es postulen a les comunitats per intentar remuntar un PSOE en hores molt baixes. Montero compaginarà la feina de ministre amb la candidatura, és a dir, negociarà el finançament singular amb Esquerra o els pressupostos amb Junts mentre fa campanya a Andalusia. La Moncloa ho veu compatible.
Es que hay una larga hemeroteca de dirigentes, incluso de otros partidos políticos, que eran presidentes autonómicos y además secretarios generales.
Però pel PP és un escàndol.
Sí, es demencial que aprovechen su condición de ministros para hacer campaña en sus comunidades autónomas.
A Andalusia hi ha d'haver eleccions l'any que ve i governa el PP en majoria amb un PSOE enfonsat en una comunitat que és clau de cara a les generals. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
Ara mateix passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies que repassem amb Judit Perpinyà, Àlex Bosch i Josep Almirall. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Es disparen els casos de grip a Catalunya. En només una setmana, la incidència per cada 100.000 habitants ha passat de 200 a 290 casos.
El nivell de transmissió actual ja es considera moderat, tot i que són xifres habituals per l'època de l'any. El Departament de Salut espera que el pic arribi d'aquí un parell de setmanes. És per això que el subdirector general de Vigilància Epidemiològica, Jacobo Mendioroz, recorda que les persones vulnerables encara són a temps de vacunar-se.
Depenent dels grups d'edat, estem parlant d'una de cada dos de cada tres persones que s'han vacunat de la grip, la qual està bastant bé, però, evidentment, ens agradaria que poguessin ser més. La transmissió ara pujarà, arribarà al pic i després baixarà, per tant, podem parlar encara de quatre setmanes i és un molt bon moment ara, si no s'ha fet anteriorment, perquè les persones, no, que puguin tenir més conseqüències greus vacunen.
Pel que fa a la bronquiolitis en nens, l'impacte del virus és molt inferior al de temporades anteriors. Aquest és el segon any que també s'immunitza els nadons de fins a 6 mesos.
I avui també expliquem que la periodista i humorista Ana Polo ha denunciat públicament el comunicador i guionista Quim Morales per assetjament sexual.
Els fets es remunten a 10 anys enrere, quan Morales era el cap d'Apolo al programa on treballaven a l'emissora RAC1. La periodista ha explicat el podcast del Digital Crític.
No et pots apartar perquè si t'apartes li cauràs malament i si li caus malament no et donarà feina. I està anant molt bé. I llavors pues, em vaig quedar allà en pilot automàtic i pues, vaig seguir. M'ha costat molt interpretar que això era una agressió sexual, no? que aquesta persona estava abusant del seu poder perquè era la becària del programa.
En declaracions a Catalunya Ràdio, Quim Morales explicava com 10 anys després ha entès la dimensió del seu comportament.
No la vaig agredir. Bueno, si ella ho diu serà que sí, però jo ens vam fer un petó un dia que tornàvem d'un dinar i ja està. Em sap molt greu que el mal que li hagi pogut causar i del que jo no n'era conscient i evidentment en soc des de ja fa temps d'aquesta perspectiva.
I un jutjat de Granada ha suspès temporalment el trasllat a Itàlia del fill petit de Juana Rivas, la dona condemnada l'any 2017 per haver fugit amb els seus dos fills, aduint que el pare dels nens, de nacionalitat italiana, la maltractava.
El petit tenia un permís per visitar la mare durant les festes de Nadal i havia de tornar a Itàlia amb el seu pare, que en té la custòdia avui mateix. La justícia espanyola ha pres la decisió a petició de l'advocat de la mare i la Fiscalia de Granada i després d'escoltar el menor. Segons l'advocat de la dona, el nen ha explicat que el seu pare també el maltracta i que li fa por tornar a viure amb ell a Itàlia. La decisió sobre la tornada o no del menor a Itàlia és ara en mans del jutjat de violència contra la dona de Granada, perquè la mare hi té presentada una denúncia per maltractaments contra el pare.
I nous gestos del president i del govern de Salvador Illa per intentar convèncer Esquerra Republicana perquè doni suport als pressupostos de la Generalitat pel 2025. D'una banda, el president ha exhibit la unió amb els sindicats i la patronal per reclamar a l'estat espanyol la condonació del 20% del deute del Fla, que serien uns 16.000 milions d'euros. I de l'altra, l'executiu diu que vol començar a fer passos per al traspàs de Rodalies.
Davant dels empresaris i els sindicats, Illa ha posat en valor l'esforç del govern d'Aragonès per reduir el deute i diu que aquell esforç s'ha de reblar, reduint el sobreendeutament que es va generar per les polítiques errònies de l'executiu de Mariano Rajoy per fer front a la crisi financera.
Treballem per sanejar una situació financera, reduint tant el govern aragonès com nosaltres el deute públic, però l'origen d'aquest sobreendeutament provocat per aquestes polítiques equivocades crec que requereix també d'una resposta extraordinària per part del govern de l'Estat en forma de la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmica.
Aquest era un dels punts de l'acord d'investidura de Pedro Sánchez pactat per Esquerra, que també reclama el traspàs de Rodalies.
I per la nova direcció d'Esquerra Republicana, que continua, per cert, marcant perfil propi amb un discurs de màxima exigència.
Elisabet d'Alemany, la secretària general del partit, manté que no negociaran els comptes fins que el PSC compleixi els acords.
Fins que no hi hagi això com una realitat, no existirà, evidentment, un plantejament més enllà del que hem anat tenint, que és el del distanciament.
Mentrestant, els comuns recorden que són necessaris per aprovar uns nous comptes i exigeixen l'aprovació immediata del règim sancionador de la llei d'habitatge per evitar que les negociacions quedin congelades.
I les companyies de telefonia es comprometen a millorar la comunicació i coordinació amb els municipis per fer front a avaries com la que, en ple Nadal, va deixar sense telèfon internet diversos municipis del Pirineu. Ho han fet durant una reunió convocada pel govern i on també han assistit les entitats municipalistes.
Les tres parts han pactat formalitzar properament un protocol amb 6 mesures que han de permetre una resposta més urgent i eficaç en cas d'avaria. L'objectiu és millorar la comunicació entre les empreses i els ajuntaments i establir una classificació de la gravetat de les incidències. Es crearà també una taula per fer un seguiment de les millores. Sentim Marc Solsona, alcalde de Mollerussa i vicepresident de la Federació de Municipis, i Albert Tort, que és secretari de Telecomunicacions.
Hem de resetejar i hem de fer un espai de trobada de treball per tornar a redissenyar aquests protocols de relació, de comunicació, per com podem donar resposta ràpida i eficient.
Que realment, quan hi ha incidències crítiques que tenen una afectació i un impacte econòmic, territorial, l'administració també conegui de manera proactiva per poder acompanyar i poder reaccionar en aquest sentit.
El govern també vetllarà pel desplegament de la connectivitat a les zones amb problemes de cobertura.
Hi ha tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Cau a poc, un confeti sol que havia quedat encallat.
Comencem amb èpoques glorioses del Pau Vallvé per parlar de la Casa Gomis al Prat de Llobregat, i és que el Ministeri de Cultura compra la casa, un centre de l'avantguarda musical i artística per on hi van passar artistes com Joan Miró i Antoni Tàpies. El Ministeri ho ha comprat davant l'amenaça de l'ampliació de l'aeroport que la família Gomis Bertran va encarregar a l'arquitecte Antoni Bonet.
La segona.
Pensava que contigo iba a envejecer.
I deixa sense paraules la revista Rolling Stone, que li dona la màxima qualificació al nou àlbum que va treure aquest diumenge. La revista assegura que amb els 17 temes del disc Debí tirar més fotos, l'artista aconsegueix capturar tots els ritmes caribenys i parla d'un retorn a casa seva, a Puerto Rico, triomfant.
I la tercera?
Off the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei.
I ha mort als 86 anys el cantant Peter Yarrow, membre del grup de folk Peter, Paul and Mary. Va ser un dels compositors de la cançó Puff, el drac màgic, que es va convertir en un èxit internacional als anys 60, i als 67 el grup Falsterbo amb Eduard Estivill al capdavant la va popularitzar en català.
Lived by the sea and frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei.
Una cançó tristíssima, aquesta, realment. Que quan te la canten de petit, dius... Tien Paf, tu, quin final. I en esport, Robert Prat, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Enmig de l'enrenou pel cas Dani Olmo, el Barça juga a l'Aràbia Saudita l'accés a la final de la Supercopa.
També és una situació trista. A partir de les 8, els blaugranes juguen aquesta semifinal contra l'Atlètic Club. Incertesa pel futur d'Olmo i Pau Víctor, una incertesa que ha deixat tocada la plantilla, com reconeix Rafinha.
Creo que sí, no te puedo decir que no, porque si no estaría mintiendo y yo no soy el tipo de persona que me gusta mentir o contar historias. Si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí.
El club confia que el Consell Superior d'Esports li doni la suspensió cautelar.
I sense sanció lleu per Vinícius per la seva expulsió al camp del València.
Dos partits per acció violenta, no per agressió. És per això que aquesta sanció no té incidència en la Supercopa i, per tant, podrà jugar demà contra el Mallorca a la semifinal de la competició. Barça i Madrid tindran rival aquest migdia als vuitens de la Copa. El València guanya 0-2 a l'Aldenc i també serà el sorteig.
I la crisi al Barça de bàsquet agafa dimensió i els blaugrana són a un pas de quedar fora de la Copa.
El Girona cue de la Lliga guanya el Barça 1 punt, 91-90. Els blaugranes ara mateix fora de la Copa, que juguen els 8 millors equips, no depenen d'ells mateixos, necessiten guanyar diumenge al Gran Canària i una carambola de resultats. El tècnic Joan Perroya han entredit.
El vestidor està fotut, l'entrenador pues com a mínim està tan fotut o més que els jugadors. És el que hi ha, la Copa està difícil.
El Joventut rep el Bèsit Casa a l'Eurocup a quarts de vuit, amb poques opcions de classificació pel play-off. A la Copa de Futbol Sala, classificació del Barça per quarts de final i eliminació de l'Indústria Santa Coloma i el Dakar, abandonament de l'OEF per accident.
Tot això el dia en què avui, a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyarà a Joan Pera, que ho està petant amb la seva obra Un sogre de lloguer. De fet, ja costa molt trobar entrades, eh? O sigui, és realment un dels espectacles més vistos en aquests últims dies. Joan Pera, avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem què n'ha deixat dormir en Joel Díaz.
Bon dia. Avui se m'han fet les tantes pensant en alguns homes, concretament en aquells homes que ara, gràcies al moviment MeToo, se senten amenaçats. Homes que s'adonen ara, realment, que la seva manera de relacionar-se amb les dones del seu entorn, sobretot des d'un punt de vista sexual, no era ni sana, ni justa, ni empàtica. N'hi ha de sincerament penedits, jo en conec alguns, i també n'hi ha que simplement tenen por. Entre aquests segons, n'hi ha que estan reaccionant victimitzant-se, com si fossin les preses d'una mena de cacera, i n'hi ha que simplement callen i creuen els dits per no ser ells els següents assenyalats als mitjans o a les xarxes socials. Jo no sóc ningú per donar consells, però sí que voldria suggerir-los una idea, aquests homes que tenen por i realment estan penedits del seu passat assetjador. I la idea és tan simple com sortir de l'armari. Explicar-ho a la seva dona, als seus amics o a qui sigui que els estimi i vulgui escoltar-los. Això seria el primer pas, i el segon, sempre i quan elles ho permetin, seria disculpar-se. No solucionarien res ni repararien cap mal, però potser viurien una mica més en pau amb ells mateixos.
A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón.
És que, quina alegria, quina alegria, bon dia.
Bon dia, quina alegria.
Vaig entrevistar Juanes ja una vegada.
Sí, me'n recordo.
I va haver-hi com un... És una persona molt espiritual.
Val.
I va haver-hi com un magnetisme espiritual.
Pots definir magnetisme espiritual
o no? No, no, no era cap atracció sexual. No, 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 estic parlant de magnetisme. Saps quan una persona és magnètica?
Sí, home, i tant.
Que dius, hòstia, això té magnetisme.
I parla molt bé, més a més, Juanes. Té molt bones reflexions,
sí,
o no?
Moments que... Sí, hi ha moments que penses que està xalat, també t'ho dic. Però sí, i tant.
Bé, en tot cas, estem escoltant...
Gran conversa, sí, encara me'n recordo.
Doncs mira, va bé per despertar-te al matí que recordis aquesta meravellosa conversa amb Juanes. També dir-te que actuarà el 30 aniversari de les festes del Mardi Gras, sí, dels Parcs Universal a Florida, i compartirà cartell amb Joe Jonas, ja amb T-Pain o Colón de Gans. Si vols anar-hi, perfecte, apunta-t'ho, perquè hi actuarà el 16 de febrer. I, de fet, com ja acostuma a passar... No et va bé, per què?
16 de febrer no m'encaixa, però bueno,
sí,
ja ho trobarem.
Sí, no, però ja podem mirar. Si no vols, ja vaig jo, si no
perquè
fos
el
portatge.
Perquè hi ha Antònia Font a París el 16 de febrer.
Home, clar, llavors... per això ho entenc.
Sí.
Bé, a més dels concerts, com ja acostuma a passar cada any, hi haurà la mítica desfilada de carrosses per celebrar el Carnaval, tot plegat, com estàvem dient, entre l'1 de febrer i el 30 de març. Juanes desplegarà una vegada més el seu talent llatí, que durant tots aquests anys l'ha convertit en una de les figures imprescindibles de la música colombiana.
Doncs amb Juanes arribem al punt de 6:45 del matí. Bon dia, Catalunya.
Adiós le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz
le pido.
Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Donald Trump no descarta l'ús de la força militar per aconseguir el control del canal de Panamà i anexionar-se a Groenlàndia, un territori que pertany a Dinamarca.
No ho puc descartar en el cas de Panamà i Groenlàndia. No ho puc descartar en cap dels dos casos.
El president electe dels Estats Units considera que són dos punts del planeta clau per a la seguretat nacional. Des de Panamà i Dinamarca ja han rebutjat aquesta nova mostra de retòrica expansionista.
I Meta segueix els passos de la xarxa X i eliminarà la verificació dels continguts.
Mark Zuckerberg, el seu màxim responsable, justifica aquest gir així.
Així que tornem als nostres orígens i ens centrem a reduir errors de censura, simplificar les nostres polítiques i restaurar la llibertat d'expressió a les nostres plataformes.
La Comissió Europea en pren nota i li recorda que Europa ha de respectar la normativa sobre moderació de continguts.
Mentrestant, milers de persones han sortit aquesta nit als carrers de França per celebrar la mort de Jean-Marie Le Pen.
A ciutats com París, Lió o Marsella s'ha celebrat fins i tot amb focs d'artifici la mort del fundador del Front Nacional. Al Catalunya Nit, el politòleg francès Sami Nahir ha destacat el paper fonamental de Le Pen en la renaixença de l'extrema dreta europea.
És a partir d'ell que el moviment social italià se ha desenvolupat i ha pogut, digamos, hablar de temes que eren tabú perquè el país havia vivit el feixisme.
I la retòrica expansionista de Donald Trump, les interferències polítiques a Europa d'Elon Musk o l'auge de l'extrema dreta són algunes de les qüestions que aquest matí abordarem, atenció, amb Josep Borrell. El fins ara cap de la diplomàcia europea passarà a presidir el CIDOB i avui, a partir de les 9, donarà la primera entrevista des que va plegar. Serà aquí al Matí de Catalunya Ràdio, a la Ràdio Pública de Catalunya. Per cert, que avui compareix també davant del Tribunal Suprem Miguel Ángel Rodríguez, el número 2 d'Isabel Díaz Ayuso.
I va com a testimoni de la investigació sobre la suposada revelació de secrets per part del fiscal general de l'Estat.
I el govern espanyol que obre avui el programa d'activitats per celebrar el 50è aniversari de la mort de Franco.
El rei no hi serà, l'acte d'obertura, el PP se'n desmarca i ara queda per veure si Joan Carles de Borbó, successor de Franco i peça clau de la transició, participarà en alguns dels actes. El govern espanyol ho deixa a mans de la Casa Reial. Ángel Víctor Torres és ministre de Política Territorial.
El gabinete de presidencia del gobierno de España pues está en contacto permanente con la Casa Real y lo que hagamos lo acordaremos.
I el govern de Salvador Illa es compromet a donar un impuls al compliment dels acords amb Esquerra Republicana començant aquest gener amb avenços en el traspàs de Rodalies.
Tot plegat per atreure Esquerra a pactar nous pressupostos. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
Que mes de gener serà el mes de les Rodalies en el sentit de presentar quin ha de ser aquest model de gestió i els passos que seguirem pel traspàs tal i com s'havia acordat amb Esquerra Republicana.
Mentre a Catalunya es disparen els casos de la grip.
En només una setmana la incidència per cada 100.000 habitants ha passat de 200 a 290 casos. El subdirector general de Vigilància Epidemiològica, Jacobo Mendioroz, recorda.
La transmissió ara pujarà, arribarà al pic i després baixarà, per tant, podem parlar encara de 4 setmanes i és un molt bon moment ara, si no s'ha fet anteriorment, perquè les persones que puguin tenir més conseqüències greus vacunen.
Mentre la periodista i humorista Ana Polo ha denunciat públicament el comunicador i guionista Quim Morales per abús de poder.
Els fets que denuncia haurien passat fa prop de 10 anys quan tots dos treballaven a RAC1. Declaracions a Catalunya Ràdio. Morales s'ha mostrat penedit per com va actuar en Polo.
No la vaig agredir. Si ella ho diu serà que sí, però jo ens vam fer un petó un dia que tornàvem d'un dinar i ja està. Em sap molt greu que el mal que li hagi pogut causar i del que jo no n'era conscient i evidentment en soc des de ja fa temps d'aquesta perspectiva.
Hi ha mort als 86 anys el cantant Peter Yarrow, membre del grup de folk Peter, Paul and Mary. Puff the magic dragon lived by the sea and
frolicked in the autumn mist in a land called Hanalei. Peter Yarrow va ser un dels compositors de la cançó Puff, el drac màgic, que es va convertir en tot un èxit internacional als anys 60.
I repassem també el que diuen les portades d'aquest dimecres, avui amb protagonisme per la icònica Casa Gomis de la Ricarda. Marc Jurado, bon dia.
Bon dia, sí, és la foto de portada, per exemple, tant de l'Ara com del Periódico. La diferència entre una i l'altra és que a l'Ara s'hi veu la casa tota sola i al Periódico hi veiem també tant el ministre Urtasun com l'alcalde del Prat de Llobregat i els fins ara propietaris de la Casa Gomis situada als terrenys on es planteja ampliar l'aeroport del Prat. La notícia, ja ho sabeu, que l'Estat l'ha comprat i que serà un centre cultural. cultural. L'altre gran tema de portada és que Meta deixarà de verificar continguts a les seves xarxes socials. Ho llegim, per exemple, a La Vanguardia, que titula que Instagram i Facebook segueixen la línia de Musk i liquiden els verificadors. Es vincula l'eliminació a la victòria de Trump. El periòdico explica la primera que el batxillerat tindrà 10 hores menys de ciències que el 2008. Educació defensa que es pot complementar amb optatives, però un informe de docents catalans alerta que la nova reforma n'estableix a primer 6 hores obligatòries setmanals, quan el pla de fa 17 anys n'eren 16. I l'Ara titula que Catalunya és, de fet, la comunitat que menys hores lectives dedica a ensenyar ciències a l'ESO. Una més per acabar, la grip. El Punt Avui destaca que va en ascens i que se'n preveu el pic d'aquí a una o dues setmanes.
I avui també pugen les temperatures, Eloi Cordomí?
Bon dia. Doncs avui tindrem un temps poc hivernal. La temperatura al migdia pot arribar als 20 graus en alguns punts de la costa i del prelitoral, tot plegat amb un dia de sol, amb capes de núvols prims, a la tarda i ben moderat.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de la Mercè Cortina, que denuncia la situació dels 300 investigadors del programa estatal de captació de talent Maria Zambrano a les universitats catalanes. Els seus contractes acabaven el 31 de gener. No es van prorrogar i ara molts d'ells estan sense feina després de venir de l'estranger i apostar per fer recerca a Catalunya.
Es deia que s'obririen moltes oportunitats pels propers anys, de molts concursos, no?, que ens permetrien d'alguna manera poder pensar en estabilitzar-nos, no? El que ha passat és que han sortit alguns concursos, això és cert, però evidentment no han estat suficients. S'han tret places on es prioritzaven els professors associats.
La Conselleria de Recerca i Universitats respon que s'ha posat en contacte amb el Ministeri de Ciència, qui gestionava el programa, per intentar resoldre la situació. De mentre estudia reubicant projectes de recerca impulsats per la Generalitat als investigadors que no han estat recol·locats.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Fem ara un repàs als mercats. Avui la borsa espanyola obrirà els 11.811 punts. L'IBEX 35 tancava la jornada d'ahir amb una lleugera pujada del 0,03%, condicionada per l'avenç que va fer Wall Street, un cop es van saber les bones dades d'ocupació i d'activitat econòmica als Estats Units. Al mercat espanyol, la pujada més important, un 2,58%, va ser de la companyia aèria IAG. També destaquen els guanys dels grans bancs BBVA i el Santander. El parquet de Nova York va tancar la jornada d'ahir amb resultats mixtos. El Dow Jones va caure un 0,06% i el Nasdaq de tecnològiques va pujar un 1,24%. I acabem mirant les borses que estan obertes a aquesta hora. La de Hong Kong ara baixa un 1,59%. Està una mica per sobre dels 19.000 punts. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
20 anys després, Roser Bru torna a Catalunya. El Museu d'Art de Girona presenta una gran exposició temàtica amb més de 100 obres, organitzada al voltant de tres eixos fonamentals plens de vigència, feminisme, humanisme i memòria democràtica. Descobreix un artista d'actualitat nascuda a Catalunya, exiliada a Xile i reconeguda al món. Et sorprendrà. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Tot s'accelera. I el pop-up s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
És responsabilitat humana posar que les dades siguin correctes.
Les dades obertes de Catalunya, no? Com es podrien visualitzar?
Tenim una gran eina, però si no li fotem cas...
Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem. Tractem tots els àmbits de la societat amb la gent que ja la fa servir.
Aquest dimecres, nous episodis de Pop-up IA. El videopodcast de Mariola Dinarès a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
L'operació a la regió de Kursk ajuda...
Després de mesos de guerra desastrosa entre Israel i Gaza...
Estem pendents aquí a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Catalunya Migdia.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb Òscar Fernández. El Matí de Catalunya Ràdio.
Passant 9 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Millorar els resultats i el rendiment escolar és l'objectiu de l'acord de col·laboració que aquest dimecres signarà el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, l'OCDE. Els mals resultats dels darrers informes PISA han portat el govern a buscar vies per millorar les competències bàsiques de l'alumnat a Catalunya.
L'executiu va anunciar l'acord el mes de setembre i va subratllar que volien aprofitar l'experiència internacional de l'OCDE en matèria educativa. Aleshores, també va explicar que les mesures que es tiressin endavant haurien d'estar consensuades amb la comunitat educativa i els docents, però el principal sindicat, l'USTEC, ja es va mostrar en contra de la col·laboració. L'acord es materialitzarà aquest matí amb la signatura que es farà a 3:15 a l'escola Marta Mata del districte barceloní de Nou Barris.
La Generalitat haurà d'indemnitzar amb fins a 50 milions d'euros els promotors del Hard Rock si es paralitza el projecte. La xifra es desprèn d'un informe jurídic encarregat pel govern de Pere Aragonès i que ha destapat el diari El País.
L'informe apareix poc després que el PSC donés suport a una llei impulsada pels Comuns i Esquerra per elevar els impostos pels ingressos provenents del joc, que passarien del 10 al 55% i farien menys atractiva la inversió. Tot i això, la consellera d'Economia, Alicia Romero, assegura que el projecte tira endavant. Declaracions a TV3.
En aquests moments no estem aquí, ens hem reunit amb els inversors. Ells, en moment, no ens han dit que aturin aquesta proposta, aquest projecte d'inversió, i, per tant, nosaltres continuem amb el camí.
Els comuns que estan en contra del projecte situen aquesta qüestió com a línia vermella per donar suport als pressupostos. Consideren que endurir la fiscalitat del joc és precisament la millor manera d'espantar els inversors perquè abandonin el projecte i no calgui cap mena de compensació.
I el ministre de Transports, Òscar Puente, diu que la sortida de Raúl Blanco de Renfe està relacionada amb la necessitat d'obrir una nova etapa a la companyia ferroviària amb una gestió més centrada en l'usuari.
Blanco deixa per sorpresa la presidència de Renfe només 2 anys després d'assumir el càrrec. Argumenta motius personals, tot i que Òscar Puente ha anat més enllà, ha parlat de gasto y de la necesidad de hacer un cambio. Son declaraciones a Televisión Española.
Sí, los motivos personales indudablemente juegan, ¿no? Son 2 años al frente de una compañía, como es Renfe, con un importante desgaste. Yo creo que estábamos valorando abrir una nueva etapa. Él también tenía otras ofertas profesionales y, bueno, pues llegamos al acuerdo de cerrar la etapa.
Puente proposarà com a relleu una persona de la seva confiança, l'actual secretari general de Mobilitat, Álvaro Fernández Heredia.
El règim xavista de Veneçuela està generant un clima de preguerra de cara a la presa de possessió del president Nicolás Maduro divendres.
El mateix Maduro ha arengat una mena de milícia civil formada per treballadors públics en la seva majoria i els ha repartit armament per defensar la seva renovació del càrrec. L'oposició denuncia la detenció d'Enrique Márquez, un dels candidats opositors.
Crònica des de l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
De transporte de la alcaldía de Caracas.
Nicolás Maduro ha armat els funcionaris d'una trentena d'organismes públics sota la bandera de la Milícia Nacional Bolivariana, un cos militar que forma civils per defensar la pàtria. Des del Palau Presidencial de Miraflores a Caracas ha demanat als funcionaris públics lleialtat a la revolució bolivariana i també al projecte socialista que lidera Maduro en moments de màxima tensió i també quan s'acosta el 10 de gener, una data marcada al calendari pel relleu presidencial. Nicolás Maduro ha anunciat també la detenció de 7 mercenaris que, segons afirma, se sumen als 125 ja empresonats. La tensió entre el chavisme i l'oposició és enorme i ha generat en aquestes darreres hores, segons han denunciat des de les files antichavistes, la detenció del gendre del president autoproclamat de Veneçuela, Edmundo González Urrutia, mentre portava els seus fills a l'escola. Des de Buenos Aires, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
I n'estem pendents també a aquesta hora. Corea del Sud, la situació sobre el president que la policia intenta detenir des de fa dies es complica encara més.
Ara les forces de seguretat intenten localitzar el mandatari que va decretar la llei marcial fa mes i mig i va fer anar l'exèrcit a bloquejar el Parlament quan li votaven una llei contrària. La policia contempla l'opció que Yoon Sung-kyol hagi fugit per tornar a esquivar l'arrest per portar-lo a declarar davant del jutge. Divendres passat la policia ja va entrar a la seu presidencial però va desistir de detenir Yoon per uns enfrontaments amb una unitat militar que li fa costat.
Ara, cultura, el Ministeri de Cultura compra la casa Gomis, al Prat de Llobregat, per fer-hi un centre cultural, Marta Viana.
Per 7,2 milions d'euros, aquesta obra, una de les icones del racionalisme català de l'arquitecte Antoni Bonet, situada al paratge natural de la Ricarda i amenaçada per l'ampliació de l'aeroport, passa a ser de titularitat pública.
El Prat de Llobregat, David Àngela.
La família Gomis Bertran considera que amb aquesta adquisició s'assoleix un somni, mantenir les portes obertes d'una llar que va ser una referència del món intel·lectual durant dècades. Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, no entra a valorar els efectes de la maniobra en la hipotètica ampliació de l'aeroport del Prat.
Nosaltres hem adquirit la casa per una qüestió de conservació patrimonial d'una herència arquitectònica que és fonamental en el nostre país i per això ho fem. Parlo de medi ambient perquè, com molt ben ha explicat l'alcalde o la consellera, aquesta casa està concebuda arquitectònicament amb el seu entorn. I també perquè és veritat que jo crec que és un dels valors afegits que té aquesta casa quan dissenyem conjuntament les tres administracions la gestió del que ha de ser aquest centre de cultura tan important, l'entorn serà molt important i, per tant, aquest diàleg entre cultura i medi ambient, aquest és un espai molt propici per fer-ho.
Des del Prat de Llobregat, David Àngela, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ha mort als 86 anys el cantant Peter Yarrow, membre del grup de folk Peter, Paul and Mary. Puff the magic dragon, lived by the sea. Va ser un dels compositors de la cançó Puff, el drac màgic, que es va convertir en tot un èxit internacional als anys 60.
El so del trio basat en les guitarres acústiques i les harmonies de les veus va fascinar el món sencer. Un dels que es va enamorar de la música de Yarrow va ser Eduard Estivill. El seu grup, Falsterbo, va ser l'encarregat l'any 1967 de popularitzar la versió catalana de Puff, el drac màgic, que va escriure Xesco Boix. Ho ha explicat a l'Ànic dels Ignorants.
Ha fet cançons meravelloses que ens ha permès a nosaltres fer traduccions espectaculars, com va fer un drac màgic, quan el sol es pon, i tot això doncs, ha deixat molta empremta, jo crec que molta gent de la meva generació.
Els oients d'ICAT ja poden votar des d'avui la cançó de la propera edició de la Volta Ciclista a Catalunya.
Del teu amor m'he cansat i ara busco la via de fer-me costat sense la companyia.
La peça escollida serà la banda sonora que acompanyarà la competició, tant en l'edició masculina com en la femenina. Els títols que han arribat en aquesta fase final són la que sempre volies que sentir mare de l'artista Chloe, Alto al foc, de Dan Peralbo i El Comboi, i La llum, de Borrissol. Les votacions del concurs i Cat Volta, que es poden fer a través de la web o l'aplicació de l'emissora, es tancaran el divendres 17. Entre tots els participants se sortejarà una invitació doble per al Festival Cruïlla 2025 i el mallot firmat pel guanyador de la Volta de l'any passat, l'eslové Tadej Pogačar.
I en alguns apunts més de cultura, al Baix Empordà, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí mostra una exposició fotogràfica de Sara Savall. May it be.
Són imatges en blanc i negre que conviden a la introspecció i a la reflexió. Es pot visitar Torroella fins al dia 27 d'aquest mes.
A l'Espai Guinovart d'Agramunt es pot visitar l'exposició Abismes.
Una mostra de fotografies de Carles Roman fetes en llocs diferents, però sempre en el mateix moment del dia. Cada fotografia és diferent, però totes conserven la línia de l'horitzó en un mateix nivell.
I a l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp es pot veure l'exposició Bombers 40 anys.
La mostra repassa les 4 dècades d'història de la Direcció General de Prevenció d'Incendis i Salvaments, explicant-ne els orígens, l'evolució, el funcionament actual i els reptes de futur. Aquesta és la novena parada de la itinerància de l'exposició, que es podrà visitar fins al 2 de febrer al Centre de Visitants de l'Hospital del Coll de Balaguer.
Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
Sortiu i disfruteu, va dir Johan Cruyff als jugadors abans de la final de Wembley. Sortiu i espereu, titula La Vanguardia. És una situació surrealista del Barça a l'Aràbia Saudita, pendent de Dani Olmo. Joan Josep Pallàs escriu que el Barça té el que es mereix i que el club ara mateix té la reputació tocada. Guanyar i esperar pel Mundo Deportivo, mentre que l'esport parla de tensió a l'Aràbia Saudita. El periódico remarca que el Consell Superior d'Esports entén el Barça i que veu amb bons ulls que Olmo pugui jugar, mentre que el Confidencial incideix que només el govern espanyol pot fer jugar Dani Olmo. L'AS es fa seva la informació de la cadena SER, que Olmo tindrà la cautelar, tot i que no podrà jugar avui. L'Ara es fa ressò del cas de la Federació Basca de Pilota, que ja té el vistiplau per competir internacionalment. Euskadi com a selecció indigna els sectors més conservadors de l'esport espanyol. Intenten de totes totes contrarrestar aquesta decisió.
Ara el comentari esportiu amb Jordi Costa.
El Barça afronta des d'avui la Supercopa, la primera oportunitat de l'any perquè el 2025 sigui millor que el 2024. Ho farà amb Lamine Yamal, però segurament encara sense Dani Olmo, pendent que el CSD li coincideixi la inscripció cautelar que espera el Barça. Ho fa també immers en una cascada d'esdeveniments que evidencien la inestabilitat en què està immers el club. Si ahir al matí vam saber que els dos socis disposats a engegar una moció de censura contra la porta s'havien fet enrere, a la tarda vam escoltar Rafinha explicant que si estigués en un altre club no estaria segur que fitxar pel Barça fos la millor opció. Potser no va triar el millor moment per sincerar-se, però el fet que un capità del Barça reconegui que les circumstàncies del club no generen confiança entre els professionals deixa clar que acabi com acabi la inscripció d'Olmo i, malgrat que ara tingui el límit salarial normalitzat, el dany a la imatge de l'entitat no serà fàcil de revertir.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. 10 minuts i les 7, bon dia, Eloi Cordomí. Avui menys fred, oi?
Sí, avui puja la temperatura. De fet, aquesta hora ja s'està notant, eh? En alguns llocs de la costa, per exemple, la temperatura arriba als 12 graus a Barcelona, 13 a Cunit o 14 graus a Tarragona. Tot plegat contrasta amb els 0 graus que hi ha a Seròs, al Segrià, 0 graus també a Cercs, al Berguedà, a Manlleu també 0 graus, a Osona, 5 graus a Figueres o 2 graus sota 0 a Tírvia. Ara mateix, amb cel serà gairebé tot arreu, avui esperem algunes capes de núvols prims que ens aniran arribant, i de cara al vespre hi haurà un frontet molt poc actiu que podria deixar 4 ruixats entre Alta Ribagorça, el Pallars, tot plegat amb neu al voltant dels 1.800 metres. I previsió que les temperatures al migdia s'enfilin fins als 18 a 20 o 21 graus a molts llocs de la costa, del prelitoral i sobretot també les comarques de Girona.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A partir de les 9 conversarem amb Josep Borrell en la primera entrevista des que ha deixat de ser el representant de la Unió Europea per Afers Exteriors i Política de Seguretat.
Seguirem l'inici dels actes commemoratius del 50è aniversari de la mort de Franco.
I parlarem també amb Eduard Romeu, exvicepresident econòmic del Barça, sobre la situació actual del club.
A les 11 ens visitarà el gran Joan Pera, que ho està petant amb la seva obra Un sogre de lloguer.
I quin paper de fer? De sogre?
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Pilota la juga Covarsí, aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 7, la TDT de l'Atlètic Club Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mútua, Generalitat de Catalunya i CaixaBank.
I ara entrem al búnquer.
40 esposes?
I tu?
Jo crec que no conec a 40 dones.
Si t'he de fer una llista. Si 40 dones fora de la meva família...
Que poguessin ser les teves dones.
No, home, no, ni molt menys. No hi arribo ni boig.
Han d'haver-hi més dones a la teva vida, Peyu, eh?
Sí, clar, ja les
han d'haver-hi més... No, estàs generant una cosa de molt de mascle, i això és molt tòxic.
Val.
T'has de deconstruir més.
Ja m'ho miraré.
No. El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio. Postdates. Aquests ocells viuen ja que canten, com canta tot allò que viu, perquè l'essència de la vida és música. De Narracions Extraordinàries, de Joan Santamaría.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també em rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'eix juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6:54. Repassem ara els titulars del dia en dos minuts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Donald Trump no descarta la força per recuperar el control del canal de Panamà i anexionar-se a Groenlàndia.
No ho puc descartar en el cas de Panamà i Groenlàndia. No ho puc descartar en cap dels dos casos.
El president electe afirma que aquests dos punts del planeta són clau per a la seguretat nacional del seu país. La primera ministra danesa ho ha rebutjat, mentre que Panamà defensa la sobirania del canal.
I el gegant tecnològic Meta eliminarà el sistema de verificació a les seves plataformes socials als Estats Units. Són Instagram, Facebook o WhatsApp.
La Comissió Europea diu que pren nota de la decisió davant la possibilitat que aquesta decisió es vulgui implementar a la Unió Europea. Zuckerberg segueix així la política d'Elon Musk.
Això és el que farem. Eliminarem els sistemes de verificació i els substituirem per comentaris d'usuaris, com va ser X, començant pels Estats Units. Starting in the
US. Mentrestant, milers de persones surten als carrers de França per celebrar la mort de Jean-Marie Le Pen.
A ciutats com París, Lió o Marsella, la mort del fundador del Front Nacional s'ha celebrat fins i tot amb focs d'artifici. Al Catalunya Nit, el politòleg francès Sami Nahir ha destacat el paper de Le Pen per l'extrema dreta europea.
És a partir d'ell que el movimiento social italiano se ha desarrollado y ha podido, digamos, hablar de temas que eran tabú porque el país había vivido el fascismo.
De tot plegat en parlem també avui amb Josep Borrell, el fins ara cap de la diplomàcia europea. Serà a partir de 8:45 en la seva primera entrevista des que va deixar el càrrec aquí a la Ràdio Pública al matí de Catalunya Ràdio. I avui compareix davant del Tribunal Suprem el número 2 d'Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
I va com a testimoni de la investigació sobre la suposada revelació de secrets per part del fiscal general de l'Estat.
Mentre el govern espanyol comença les activitats per celebrar el 50è aniversari de la mort de Franco.
El rei no serà l'acte d'obertura, el PP se'n desmarca i ara queda per veure si Joan Carles de Borbó, successor de Franco i peça clau de la transició, participarà en algun dels actes. Ángel Víctor Torres és ministre de Política Territorial.
El gabinete de presidencia del gobierno de España pues está en contacto permanente con la Casa Real y lo que hagamos lo acordaremos.
I es disparen els casos de grip a Catalunya.
En només una setmana, la incidència per cada 100.000 habitants ha passat de 200 a 290 casos.
Mentre la periodista i humorista Ana Polo denuncia públicament el comunicador i guionista Quim Morales per assetjament sexual.
Els fets haurien passat fa prop de 10 anys, quan tots dos treballaven a RAC1. Declaracions a Catalunya Ràdio. Morales s'ha mostrat penedit per com va actuar en Polo.
No la vaig agredir. Bueno, si ella ho diu serà que sí, però jo ens vam fer un petó un dia que tornàvem d'un dinar i ja està. Em sap molt greu que el mal que li hagi pogut causar i del que jo no n'era conscient.
I ara arriba el comentari del dia de Bernat Adeu, avui sobre la polèmica amb Dani Olmo i Pau Víctor. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. Després de setmanes d'especulació, sembla que el Consell Superior d'Esports concedirà la cautelar perquè el Barça pugui inscriure Dani Olmo i Pau Víctor. Aquest primer pas significa admetre que les al·legacions del club tenen una base jurídica sòlida. Mentre el Consell estudia el seu dictamen definitiu, els dos jugadors podran currar amb absoluta normalitat. Es comença que baixi un colabrot en què el periodisme nostrat i el madridisme sociològic s'han posat d'acord per difamar la directiva de Joan Laporta. Doncs bé, el president del Barça els ha tornat a deixar amb la boca oberta, demostrant que quan creus en els teus arguments i els defenses fins al final, t'acabes imposant. Que en prenguin nota els socis, ara que els oportunistes i els convergents planegen una moció de censura inacceptable i oportunista. Al final, havia de passar de tot i no ha passat res. Bé, sí que ha passat. Hem guanyat.
I afegim quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio. Gerard Jubany.
Ahir vam estar pendents del recurs presentat pel Barça al Consejo Superior de Deportes per poder inscriure Dani Olmo i Pau Víctor, mentre el president del club rebia atacs per terra, mar i aire.
Això és madridisme sociològic. Ja. Mireu els diaris d'avui.
Què passa amb els
diaris
d'avui?
Els diaris! Ja,
vista, president,
són tots digitals. Ja, ja, el Cacerrosa, del periódico. Article contra la porta.
Sí.
La Vanguardia! Sí. El guiri amic del Mandela, aquell, el John Carlin.
Sí. Que John Carlin, per cert, durant una època aplaudia el Real Madrid. No sé què va passar, que es va enamorar de Messi, no? I ara és culer, no? Però
no ho sé.
El David Beckham era un gran defensor del Beckham, i va venir a presentar el Beckham.
Sí, no sé, Ricard, no m'ha interessat mai el John Carlin. Ja.
John Carlin!
Oh! No sé què li ha passat.
Article contra la porta, home!
Sí.
El diari ara, del Víctor Font i el Bassa. Sí. Som el Jaume Giró i mira...
A les 7:40, més protagonistes del dia. I avui pot ser un bon dia, per això et donarem un parell de motius per llevar-te. El primer ens el porta la Laura Calçada.
Bon dia. Potser ja havíeu pensat alguna vegada que els tres rei mags es consideren tres cèlebres astròlegs. A més de celebrar els regals que ens van portar, fa dos dies també commemoràvem el Dia Mundial de l'Astrologia. Es va instaurar el 6 de gener, proposat per l'astròleg uruguaià Boris Christoph, l'any 1979. Tot i ser considerada una pseudociència, l'astrologia ha influït en la cultura i història de moltes civilitzacions i els reis de l'Orient eren savis amb coneixements de dels astres i del comportament dels planetes. No en va, va ser una estrella la que els manà al naixement. Ricard, equip i estimats oients, que els aspectes en siguin ben propicis aquest 2025.
I el segon motiu ens el porta la Llucia Ramis.
Avui pot ser un bon dia per fixar-nos en la procedència de la paraula rutina. Ve del francès routine, que ve de route, que vol dir ruta, itinerari, trajecte, carretera. Per tant, la rutina seria aquell camí ja transitat, freqüentat fins al punt que les pedretes s'han anat esmicolant sota les petjades. O sigui que, de qualque manera, aquest camí rutinari és un lloc comú sense desnivells acusats i que dona la falsa impressió de controlar el dia a dia i que si fas el de sempre passarà el de sempre i aconseguiràs un ordre dins el caos. Clar, també hi ha l'opció de fer com The Handsome Family i continuar Far From Any Road.